Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre de Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
De català en parlem i n'aprenem cada dimarts aquí al Penedès en xarxa amb la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní i la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. La Teresa ens acompanya a l'estudi 1 de Ràdio Vilafranca i d'aquí una estona saludem la Sílvia. Teresa, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem parlant de cursos.
Va.
Cursos d'estiu, perquè estem acabant curs.
Mm-hmm, sí. Exacte, de curs dels que comencen, no dels que acaben. Dels que acaben algun dia en farem una valoració. Però que comencen el mes de juliol, de fet a Vilafranca en fem un i a Vilanova un altre. O sigui, són els dos cursos que fem aquí al centre al Penedès Garraf. L'oferta d'estiu no és gaire àmplia perquè no hi ha gaire temps. Els que estem fent ara acaben a l'última setmana de juny i durant el mes de juliol doncs concentrem aquests cursos i que els fem així intensius. En tots dos casos seran cursos del nivell bàsic 1, o sigui, aquest primer nivell de català, per persones que no parlen gens català, l'entenen molt poquet o gens, acaben d'arribar. I es farà això que deia intensiu, de dilluns a divendres, de 9:30 a 12:30, de 9:45 a 1:15, 3 hores seguides de classe. Per tant, és bastant intensiu, eh?
Déu-n'hi-do, sí.
Sí, sí. És una mica, potser una mica massa, però és que no es pot fer més. Però bé, les persones que així en un mes doncs, tenen ganes de treure's un nivell de català i volen aprendre i anar una mica ràpid, doncs això pot anar molt bé. Comença el 4 de juliol i acaba el 24, del 4 al 24. I el que és important és que la setmana que ve hi ha les inscripcions, dimarts i dimecres, el 27 i 28 de juny, fem les inscripcions per aquest curs de bàsic 1. Les inscripcions es poden fer en línia a través del nostre web, del consorci, cpnl.cat. Això a partir del 27, a partir de les 9 del matí, ja s'hi pot entrar i fer la inscripció. O també es pot fer presencialment, passant per la nostra oficina. Si veniu al Servei de Català de Vilafranca, és a partir de les 10. I també podeu anar de 10 a 2 aquí, i també podeu anar a qualsevol oficina que tingueu a prop, i també us poden fer la inscripció al curs de Vilafranca o al curs de Vilanova. O sigui, us haureu de desplaçar per anar a fer la classe, però si viviu doncs, a Sant Sadurní o en alguna població que hi hagi servei de català, doncs també podeu fer la inscripció des d'allà. Això és el que tenim ara de cara a l'estiu, que era el més urgent, i després més endavant ja parlarem de la nova oferta.
Que començarà al setembre o l'octubre?
Sí, al setembre.
Setembre.
A partir del 20 de setembre ja comença tota l'oferta de tots els nivells. Ara només fem aquests nivells bàsics 1.
Avui començarem el concurs una mica més tard del que és habitual, serà un quart tocat, així que per anar fent boca, dóna'ns un parell de definicions i així aneu rumiant.
Mira, recordo les dues que van quedar pendents de la setmana passada, així potser algú ja hi pensava i ara li refresquem la memòria. Ens va quedar moble vell i inservible. Aquesta paraula té 6 lletres i això, busquem una manera de dir un moble, una eina, un estri, d'aquests que ens fan nosa per casa, eh? Vell, inservible, que a vegades no sabem què fer-ne, doncs 6 lletres. I l'altra deia, la podem sucar amb tomàquet o no? Aquesta paraula té 6 lletres. Eh? Alguna cosa que podem sucar amb tomàquet, si ens agrada més així, o si no, doncs també ho podem menjar sense sucar amb tomàquet. 6 lletres.
Anem-hi pensant i d'aquí uns 10 minuts llargs comença el concurs. Ara anem a Ràdio Sant Sadurní, però avui no hi haurà classe de lèxic.
I una setmana més, la que torna a acompanyar-nos i avui, a més, ve superben acompanyada, és la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, com estem?
Molt bé, Eli, molt bé, ja ho veus.
Molt bé i molt ben acompanyada, ja ho dèiem.
Exacte, avui vinc molt ben acompanyada d'una parella lingüística d'aquí de Sant Sadurní, el Fernando Blanco i el Pep Bosch. El Fernando és un sadurninenc de l'Uruguai, estudiant de català, i el Pep és un vilafranquí que actualment viu a Sant Sadurní. Tots dos participen en el programa Voluntariat per la Llengua que gestiona el Consorci per a la Normalització Lingüística. Ja se n'ha parlat altres vegades, però pels oients que no n'hagin sentit a parlar, us en faig 5 cèntims d'aquest programa. El Voluntariat per la Llengua és un programa de creació de parelles lingüístiques formades per voluntaris lingüístics, persones que parlen habitualment català, i aprenents, persones que tenen nocions de català i el volen millorar i guanyar fluïdesa. Les parelles lingüístiques es troben una hora a la setmana durant 10 setmanes, tot i que si són parelles reeixides, la cosa es pot allargar, poden anar més enllà de les 10 hores. I bé, es troben això per parlar d'una manera distesa, tot fent un cafè o qualsevol altra activitat que els vingui de gust. I aquí a Sant Sadurní actualment tenim 5 parelles lingüístiques i ara mateix tenim més persones a la borsa d'aprenents que a la borsa de voluntaris. I així que, bueno, des d'aquí faig una crida, exactament, perquè us animeu, oients de Sant Sadurní, a apuntar-vos com a voluntaris i també com a aprenents a aquest programa. Ho podeu fer entrant a la pàgina web www.v-xl.cat o venint a l'oficina de català de Sant Sadurní, al casal d'entitats, que és el carrer Marc Mir número 15, o escrivint un correu electrònic a l'oficina, que és sansadurni@cpnl.cat, o trucant al telèfon, que és el telèfon de l'Ajuntament, i us en dic l'extensió 93-891-0325, extensió 50-54. Però bé, fet aquesta introducció, m'agradaria que el Fernando i el Pep ens expliquessin la seva experiència. Fernando, començo per tu. Explica'ns una mica per què vas fer el pas d'apuntar-te a aquest programa i què t'ha portat.
Merci, Silvia. Mira, jo estic aquí a Sant Sadurní i estic aprenent el català amb les classes que tu dones. Però jo he trobat que per conèixer bé una llengua l'has de practicar, l'has de parlar. Has de trobar-te amb gent que et parli en català, amb la qual tu puguis parlar, respondre, fer preguntes i tot això, parlant de qualsevol cosa. És a dir, parlar de lo que se te ocurri aquell dia, no? I per aligerar la llengua, la mobilitat, i això, i elos, quan, i aleshores, quan tu m'has oferit si jo voldria participar en aquest programa, jo encantat, mira, i t'agraeixo molt. Jo penso que en aquestes setmanes potser les altres persones no troben la diferència, però jo sí, jo penso que en aquestes...
Sí, quan vau començar?
No ho sé, ja potser...
A l'abril, no? Va ser quan...
A l'abril, sí, sí, més o menys.
Sí, o sigui, ara fa 2 mesos...
Sí, una cosa així.
Molt bé. Gairebé podem dir que ja heu fet les 10 setmanes.
Sí, gairebé...
Deu faltar dues, potser.
Però em sembla que no tenim ganes de...
No.
De deixar-ho,
oi?
No, continuarem, segur.
Que bé,
que bé. De la meva part, sí, perquè jo estic molt satisfet amb això i, bueno, i a més el Pep té molta conversa i, bueno, parlem de qualsevol cosa i la passem molt bé.
Que bé.
Jo crec que una classe, un curs on tu la passes bé, s'aprofita millor i finalment acabes per aprendre molt més.
Segur que sí, molt bé. I tu, Pep, no és la primera vegada que fas de voluntari lingüístic?
No, exactament. Sí. Jo a Vilafranca, bé, estic a Sant Sadurní des del gener d'aquest any, per tant no fa gaire. A Vilafranca ja havia tingut diferents parelles de diferents països i totes van anar perfecte, fins al punt de que el mateix que li passa a en Fernando doncs volien allargar les converses i que concretament ara, en aquest moment, encara tinc relació amb aquestes ex-parelles, diguem-ho així, lingüístiques.
Que bé.
I que, per tant, doncs, mira, justament amb una persona l'estic ajudant amb la seva tesi doctoral, que fins i tot està estudiant a la Universitat de Barcelona.
Caram.
I la tesi doctoral l'ha de fer tota en català.
Ah, sí, clar.
I encara l'estic ajudant des d'aquí a l'hora d'escriure i fins i tot de poder defensar la seva tesi davant del tribunal.
Que bé.
Totes les parelles, per mi, a part de conversar diferents temes, ens han ajudat a nivell mútuament, perquè jo també he conegut gent d'aquests altres països, tot i que jo també he viatjat a molts d'aquests països abans i també els coneixia i, per tant, donava peu a tenir unes converses en català molt millors en aquest aspecte. I això ha ajudat moltíssim a que realment doncs, les converses en català sempre han anat millorant, tant per la seva part en quant a parlar català i a mi en quant a coneixement i conèixer gent de diferents llocs, no? I que és una de les coses que a mi sempre m'encanta.
És un intercanvi enriquidor.
Exacte.
Per totes dues parts.
Sí, senyor. Així mateix.
I què feu quan us trobeu? Com soleu quedar? Què soleu fer?
Bé, Fernando.
Fernando,
jo dic, en principi acostumem a quedar aquí a Sant Sadurní, de moment és a ser en un bar prenent alguna coseta i conversant de qualsevol tema que surti en aquell moment. I cal dir que no sempre és el mateix tema.
No.
Vull dir que cada vegada que ens hem vist, els temes sempre han variat. I un mateix dia també poden ser dos o tres temes diferents. Sí. Vull dir que està molt bé això. Sí. I a més, no es diu, doncs, avui parlarem d'això. No, surt. Vull dir que, per tant, això és molt important. En altres moments, jo, per exemple, amb altres parelles, per dir, doncs, una noia només tenia l'horari per anar a passejar el gos. I llavors, el moment que passejava el gos, jo l'acompanyava i conversava.
Sí,
no?
Sí.
Vull dir que, per tant, això depèn una mica de cada parella i de les possibilitats que
clar.
Hi ha. No?
Sí, es pot aprofitar per acompanyar algú a comprar, anar a passejar el gos, a fer esport,
mil coses.
Sí.
La parella del Pep aprèn català i ell aprèn a dominar els gossos. Ja.
En aquell cas, sí. No?
De fet, cal dir que vaig conèixer bastant com es podia cuidar un gos, que a mi no m'ha entusiasmat mai.
Però era un gos petit o un San Bernardo?
Ell era una xica boliviana i el gos no era bolivià, però era un gos petit. Sí,
ah, mira.
Un gos petit.
Bé, ja veieu que estem encetant un tema, eh? que fàcil és, I heu fet alguna cosa, alguna activitat especial en aquests dos mesos de
trobades? Sí, vaig anar ja una setmana, un cap de setmana, el Pep m'ha oferit de fer una visita que ell feia, una visita guiada aquí a Torre Ramona. Ha estat molt bé, amb altres persones que jo no coneixia, i ell m'ha fet caminar, però bon, ha estat bé.
No van caminar gaire, no van caminar gaire. Això s'ha d'explicar una mica. En
disculpa,
realitat,
m'has fet pujar a la muntanya.
Sí, sí, sí.
Home, això s'hi avisa abans, eh? Fernando, mira que pujarem una muntanya. Ah, bueno.
Jo a vegades substitueixo el guia oficial de Torre Ramona i del Castell de Sobirans, i que llavors, doncs, com que som amics, et diu, un dia, aquest dia no puc. Doncs va coincidir amb un dia doncs, que feia de guia a Torre Ramona i li vaig dir al Fernando, dic, doncs, vols venir? I s'ho va passar molt bé. Sí, i era un lloc que no coneixia, de fet.
Sí, no.
Un lloc molt a prop d'aquí que molta gent no coneix.
Exacte, i a més era amb altra gent i es parlava català. I per tant, doncs, era interessant doncs, de participar-hi en aquest cas.
Perquè tu ets historiador, oi, Pep?
Sí, jo sóc historiador... Jo sóc historiador del més aviat del Penedès, que se'n diu Penedès medieval, de tot, i he fet uns 3 llibres. Acostumo a fer conferències relacionades amb diferents temes i això també don peu a conversar de molt de tot això.
Clar que sí.
I això ajuda a que la gent realment doncs, també coneixi el lloc on està vivint, no? I que no només és Sant Sadurní, que és ampliat a tot el Penedès i que val la pena també conèixer aquest Penedès que no tothom sap.
Molt bé. Doncs us agraïm moltíssim que avui hàgiu vingut aquí a la càpsula que fem a Sant Sadurní, dins del Català al carrer. I bé, espero que pugueu tornar a venir algun altre dia, perquè ens ho hem passat molt bé parlant amb vosaltres.
Merci a tu.
I tant, i tant.
Igual, moltes gràcies.
Un veritable plaer conversar avui amb els tres. I Sílvia, ens retrobem la setmana vinent.
Fins la setmana vinent. Adéu.
Ara passen 7 minuts d'un quart de 12 i arrenca el concurs del Català al carrer. Teresa, recorda'ns aquell parell de definicions que tenim encallades de la setmana passada.
Repesquem. Una era moble vell i inservible, de 6 lletres, com es diu això, aquesta cosa que tenim per allà a casa que ens fa nosa.
Que pot confondre perquè... Sí? Sembla castellana, la paraula.
Ah, bé, pot ser, pot ser. A vegades
segur
em sembla...
Segur que ho dieu així i ara dieu, ai, no deu ser correcte.
Sí, potser en català
sí
no està bé. Exacte, sí, ara és veritat que amb això no hi pensava que pot semblar que no és correcte. Doncs sí, va, penseu. Ara torneu-hi a donar la volta. Aquest moble vell o aquest estri inservible que hi ha per casa. Una paraula d'ús habitual. I l'altra també és una paraula d'ús habitual, si hi caieu amb el que ens diu la definició. Que diu, la podem sucar amb tomàquet o no? Té 6 lletres, que és això que també mengem habitualment la majoria de catalans, que la podem sucar amb tomàquet o no? I encara en dic una altra, perquè així ja en tindrem 3. Qui en té és qui s'equivoca. Aquí ara anem a parar un refrany, eh? Qui en té és qui s'equivoca. És una paraula de 4 lletres. Una paraula que fem servir cada dia, pràcticament. Qui en té és qui s'equivoca. Heu de pensar en aquest refrany que ens inspira aquesta definició.
El telèfon de Ràdio Vilafranca és el 93-817-26-26, tot vostre. I avui regalem una obra de referència que us farà il·lusió fullejar perquè es titula La febre dels cromos, i és un repàs, des de l'últim terç del segle XIX fins ara, d'aquesta febre dels cromos que ha travessat el país. El Josep Manuel Rafí hi ha dedicat anys d'investigació i és una obra, com dèiem, de referència amb un arxiu de prop de 1.000 cromos que trobareu entre les seves pàgines. Va, que hi ha trucades, anem a saludar. Eulàlia, bon dia.
Hola, bon dia.
Tens l'1.
D'acord.
I tria.
Doncs va, quina vols triar?
Quina voleu?
Doncs la primera, comencem per l'1.
Va. Trasto?
Trasto, exacte. Això, aquest moble vell o estre o eini inservible, és un trasto. Que, com deia la Sílvia, ens pot semblar que en català no és correcte, perquè té aquesta O final que... A veure, hi ha moltes paraules en català que acaben amb una O final, però algunes ens fan pensar que no són correctes, eh? Trasto. De fet, si ho busquem al diccionari, com a primera opció ens dona trast, sense aquesta O final, eh?
Ara ho anava a dir, a vegades és trast, sí, però
sí,
bueno.
Sí, però trast, jo no ho he sentit a dir, no ho sé,
diem, no gaire. Trasto vell.
Exacte, doncs tant podem dir trast com podem dir trasto. I a vegades ho diem també amb alguna persona, amb alguna criatura, diem,
això,
és que és un trasto.
Sí que és veritat.
De fet, el diccionari diu que trasto adreçat a una persona vol dir també una persona que fa nosa, que és inútil, una mica com l'objecte. Però, de fet, nosaltres més aviat ho diem quan és un belluguet, eh? Aquelles criatures que no paren mai quiets.
Sí, això és la meva neta, però doncs no és un trasto perquè és moguda, no pas perquè no la vulgui.
I tant. Trasto i trastejar, eh? També. Trastejar vol dir bellugar-se per casa, feinejar.
Molt bé.
Gràcies, Eulàlia, i bona setmana.
Apa, adéu, igualment.
Adéu, 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 adéu. I amb el número 2 saludem el Santi. Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Santi, ens queden dues definicions. Tria la que més t'agradi. Sí. Què et sembla?
Seguirem l'ordre, doncs. Va. Seguirem l'ordre.
Sí. La podem sucar amb tomàquet o no?
Ser més la tercera que la segona, però bueno, la segona. Jo crec que és llesca.
Ah, molt bé, doncs sí, sí, és això. Una llesca de pa, seria. Sí. Que la podem sucar amb tomàquet, si ens agrada més o no. A veure, com ho has dit tu, això? Has dit llesca?
Llesca.
Llesca. Això és una discussió, moltes vegades, d'això de sobre taula, si diem llesca o diem llesca. La E, aquesta oberta o tancada? Bé, cadascú diu com vol. No hi ha una norma escrita sobre això, eh? Tu has dit tancat, igual com també ho dic jo, però altres persones ho diuen obert. Molt bé, encertada.
Doncs sort amb aquest 2. Gràcies, Santi.
Molt bé, bon dia.
Adéu, bon dia. I amb el número 3 saludem el Josep Maria. Hola.
Sí, hola, bon dia.
Com anem?
Bé, bé, aquí intentant concursar.
Fantàstic. Doncs ja tens línia i aviam si l'encertes.
Vinga, ens en queda una. Què et sembla?
Qui té boca s'equivoca o alguna cosa així.
Per tant, la paraula que buscàvem, que dèiem qui en té és qui s'equivoca...
És boca, boca.
És boca, que té quatre lletres. Qui té boca s'equivoca. Molt bé, sí, sí. Aquest és el refrany. I saps acabar-lo una mica més llarg o no?
Sí, i qui té nas es moca.
Ah, exacte. Aquest és el final, eh? Qui té boca s'equivoca.
La petita avantatge que tenim la gent que ja tenim una certa edat és aquesta, que abans es parlava molt amb frases fetes i això, i ara no, ara tothom tira pel dret i no.
Bé, es van oblidant, sí. per això hi hem d'anar insistint, eh? Perquè no es perdin. Hem d'anar fent memòria.
Sí.
Molt bé, doncs ja ho hem resolt.
Moltes gràcies.
Gràcies, tens el 3, que vagi bé.
Adéu.
Molt bé, gràcies.
Adéu. Adéu. Teresa, n'hi posem una altra?
Va, vinga, si hi ha temps. A veure, pal ideal per practicar l'hoquei, aquest esport, que en diem hoquei, no hockey, hoquei. Té 5 lletres. 5 lletres perquè ho hem d'escriure de la manera normalitzada, en català. Si no ho escrivíssim correctament en català, potser en tindria 4 de lletres, eh? Però en té 5. Aquest pal que serveix per practicar l'hoquei, aquest esport.
I com diem hoquei? Hoquei damunt patins, sobre patins...
Ah, ostres, quina pregunta. Damunt no crec, eh? No. Jo crec que és hoquei sobre patins.
Sobre,
sí, jo crec que sí, eh? Sempre ho he sentit així, que no vol dir res, com ho he sentit, no vol dir que sigui la forma adequada, però jo crec que és sobre patins. O amb, i amb rodes, no? Es diuen patins?
Patins, no?
Sí, sí.
Diria que sí.
Hoquei sobre patins.
Va, que al Penedès hi ha molta, molta afició.
Va, que ens ho diguin.
A l'hoquei, gent de Sant Sadurní, de Vilafranca, de Sant Pere de Riudebitlles. Truqueu-nos, 93-827-2626. Com es diu aquest pal ideal? Ideal i bàsic, clar.
Sí, exacte.
Si no, no hi ha hoquei. Sí, per practicar l'hoquei. 5 lletres.
És obligatori.
Perquè s'ha catalanitzat aquesta paraula.
Sí, sí, és una forma catalanitzada. N'hi ha d'altres que no passa, però aquesta s'escriu ara de la manera com s'hauria d'escriure en català, tot i que és una paraula que ve de l'anglès.
Hi ha trucada, hi ha ganes de provar-ho. Assumpta, bon dia.
Hola, bon dia.
Tens el 4.
Merci.
I com li dius al pal?
Jo li dic estic.
Molt bé, doncs li dius el nom que li has de dir. Estic.
Però, a veure, no sé si l'escric bé, eh?
Digues.
Com ho escriuries?
S-T-I, una K... I una C.
Perquè vols que et surtin 5 lletres i ara no saps on posar-les. No, no. S'escriu amb una E al davant. Tal com ho diries en català, dius estic i poses una vocal neutra.
Ho sé dir, però no ho sé escriure.
Clar. E-S-T-I-C. Així s'escriu estic, amb la forma normalitzada.
Ara ja ho sabràs.
Com si dius estic cansat, doncs igual, s'escriu igual.
Estic cansat, ho escriuies.
La CK aquesta que ve de l'anglès, sí, no, la deixem fora.
No, no,
no cal. Gràcies, Assumpta, sort. Adéu.
Adéu.
Gràcies, adéu, bon dia.
I anem a regalar aquest àlbum de cromos de Coma Negra, entre les 4 trucades, doncs l'última, 4. Assumpta, l'àlbum és teu, passa quan vulguis. Teresa, fins dimarts, que vagi bé.
Adéu, fins dimarts.
Són 2:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us donem la benvinguda a aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. L'alcalde de Puigdalba, Miquel Vallès, el primer batlle en ser investit a Catalunya. El primer alcalde en ser investit a Catalunya va ser el de Puigdalba, Miquel Vallès, que ho va fer en un ple celebrat a mitjanit a causa d'un viatge i d'altres compromisos dels regidors que tenien l'endemà i que dificultaven la celebració de l'acte. Vallès revalida l'alcaldia en haver assolit la majoria absoluta i Esquerra Republicana, amb tres regidors, serà a l'oposició. És batlle des de l'agost del 2018, arran de la renúncia de l'anterior, David Masdeu, per motius laborals. El Consell Comarcal s'ha adherit al manifest per aturar el maltractament a les persones grans. Els maltractaments a les persones grans són un problema social mundial que afecta la salut, la dignitat i els drets humans de milions de persones a tot el món. És un problema greu i complex que afecta totes les classes socials i tots els nivells culturals i que en la majoria de casos es produeix en l'espai íntim i personal. És, per tant, necessari prendre consciència del seu abast i la seva gravetat i actuar per sensibilitzar, prevenir, protegir i atendre aquests casos. El Consell Comarcal desenvolupa accions de prevenció, detecció i intervenció de situacions de maltractament envers les persones grans. El 2021, el Consell Comarcal va aprovar el protocol d'actuació contra els maltractaments a les persones grans per millorar la detecció i l'abordatge dels casos de maltractaments físics i psicològics per fer visible el fenomen dels maltractaments a les persones grans entre els professionals, entre el col·lectiu de la gent gran en particular i en la societat en general. Rescaten un ocell protegit que estava ferit al pati d'una casa de Segur de Calafell. L'animal estava desorientat i no podia volar. El Centre de Recuperació i Educació Ambiental de Calafell va rescatar el passat dijous un ocell protegit que estava ferit al pati d'un immoble de Segur de Calafell. Segons va informar el consistori, es tractava d'un xatrac bec llarg, una espècie que es reprodueix regularment al delta de l'Ebre. L'exemplar estava desorientat i no podia volar. Van ser els veïns de l'edifici els que van donar l'avís, que va ser providencial. Des del consistori remarquen que si no hagués rebut cap cura, hauria mort. Aquest divendres ha estat traslladat al centre de fauna que la Generalitat té a Torrefarrussa, on continuarà la seva recuperació. El Servei Jove d'Olèrdola organitza un taller de programació de videojocs en Scratch per joves d'entre 12 i 18 anys. El Servei Jove d'Olèrdola continua organitzant activitats adreçades al jovent del municipi. La propera serà un taller de programació de videojocs en Scratch per joves d'entre 12 i 18 anys. L'activitat s'ha fixat a les 5 de la tarda d'aquest divendres 23 de juny al Centre Cívic Gatzara de Sant Pere Molanta. Caldrà que els participants es portin el seu ordinador portàtil. Amb l'Scratch es poden programar històries interactives pròpies, jocs i animacions, així com compartir-les amb d'altres en la comunitat en línia. Es considera que l'Scratch ajuda a aprendre a pensar creativament, raonadament i sistemàticament i a treballar de forma col·laborativa.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts tocats de 11:45. De pantalles, tant del que passa a les plataformes com a la tele de tota la vida, en parlem ara amb el Carles Gala. Bon dia.
Doncs sí, molt bon dia, Sílvia, bon dia a tothom. Anem a repassar l'actualitat televisiva d'aquesta setmana i, de fet, abans de començar a repassar les sèries, un parell de punts, justament de TV3, anem a parlar doncs, del retorn d'Andreu Buenafuente a TV3, aquesta vegada amb un show que està preparant, de fet, després de l'experiència, no sé si recordeu, per Sant Esteve del 2022, hi va haver un programa especial que s'anomenava Correràs, era un monòleg d'Andreu Buenafuente, en el que va fer un homenatge, diguem-ne, al gran èxit del cinema català de l'any passat, que era Alcarràs. Doncs Buenafuente va fer aquest programa especial que s'anomena Correràs i que, de fet, va tenir moltíssima audiència i el títol, doncs, que en aquest sentit, doncs, ara tornaria Buenafuente a TV3, segons ha pogut informar el diari Ara, és el Vosaltres mateixos i s'estrenarà primer a la nova plataforma de streaming de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que recordem que estan preparant de cara al mes de setembre. De cara a la nova temporada sortirà la nova plataforma, l'actualització del 3 a la carta, que de fet ja feia falta des de fa molts anys pel seu funcionament. Esperem que tingui menys anuncis, perquè cada vegada que vols veure ara algun contingut de TV3 és realment un mal de cap, entre anuncis i que a vegades es penja i tot plegat. Doncs de fet sí que és necessari que aparegui ja aquesta nova plataforma de continguts, que vindrà amb continguts que ja estan emesos a TV3, però també estan fent continguts propis només per aquesta plataforma, tot i que anuncien ja que aquest programa de Buenafuente, tot i que s'estrenarà a la nova plataforma, després sí que es podrà veure a través de TV3. El programa es planteja com un show de gran format en què entrevistaran a persones anònimes, coneixeran històries, veurem de què va aquest programa, coneixerem més detall properament, però el que sí que sabem és que Buenafuente torna a TV3.
Parlaràs de la inflació, papa?
Sí.
I del canvi climàtic, perquè quin planeta ens esteu deixant?
També, també ho tinc aquí, sí.
Per protestar vaig haver d'encadenar-me amb un dibuix de la Peppa Pig amb unes amigues.
Ja. Vols que parli del Club Super 3?
I del desabastiment?
Ja. No sé, però igual m'hauries de demanar que parlés de coses que us agraden a vosaltres. No sé, Miqui Núñez. Ja.
I seguim a TV3 perquè també de cara a la tardor es coneixen altres novetats. Per exemple, Cana Simón i Miquel Montoro buscaran el millor pagès de Catalunya a TV3. 10 competidors del món rural, acompanyats d'una parella de ciutat, hauran de superar diferents proves en què es combinarà habilitat i resistència. Serà un nou concurs reality a TV3 i Anna Simón serà la presentadora del tros. I tal com explica la televisió pública, hauran de superar reptes físics per posar a prova les seves habilitats i la seva resistència. El programa també comptarà amb dos jutges de luxe, el jove mallorquí Miquel Montoro, que es va fer famós amb els seus vídeos a Instagram, i també la pagesa, Marina Piferrer. A la seva manera, ambdós són ferms defensors del món de la pagesia i acompanyaran a Simón durant les diferents proves del programa. A més, a cada programa hi haurà un expert en la matèria del dia que també avaluarà els concursants.
Tenim ara aquí amb nosaltres a Anna Simón. Bona tarda, Anna.
Hola, Lara, què tal?
Doncs com ha anat aquest primer dia de rodatge? Què ens pots explicar?
Us puc explicar molt poqueta cosa, perquè tampoc volem fer spoiler, ni molt menys, volem que l'audiència se sorprengui, però sí que us puc dir que són jornades esgotadores, treballem moltes hores perquè el resultat valgui molt la pena. Estem a ple sol, com veieu, fa força calor ara mateix, les proves són dures, són molt exigents, però ja us dic que el resultat val molt la pena, és molt sorprenent, de veritat.
I quin tipus de proves fan els concursants?
Doncs proves de tota mena. Sobretot són molt exigents físicament parlant, però també psicològicament. És bastant dur. A més, són proves que el programa veurem més resumides, però, esclar, a l'hora de fer-les són bastant llargues i esgotadores, perquè, esclar, posar-te a treballar aquí a pagès a les 4, a les 5 de la tarda, amb tot el sol, sense parar, no hi ha descansos, es grava, vull dir, la gravació és del tirón, és de veritat. És molt dur, és duríssim. Jo encara que, mira, de tant en tant puc anar una miqueta a l'ombra i beure aigua, però els concursants no, ni els ruralites ni els urbanites. O sigui que això sí que se'ls ha d'aplaudir.
Així doncs serà un concurs dur, hi haurà nominats, hi haurà eliminats també?
Sí, hi haurà nominats, hi haurà eliminats. Cada setmana haurem de dir adéu a una parella, que com has dit abans està formada per un ruralita i un urbanita, i serà dur, serà molt dur, perquè es van agafant carinyo, es van fent amics i hi ha llàgrimes també, eh?
TV3 prepara intensament la graella de tardor. Hem conegut aquestes dues novetats i ens parles d'una darrera notícia de la tele convencional.
Explicar-vos que aquesta és la última setmana del programa Sálvame a Telecinco, però atenció, perquè segons han anunciat i han avançat a la revista Lectures i també a RAC1, podria ser que Sálvame fes el salt a Netflix, i és que la productora de la Fàbrica de la Tele prepara un nou format per la plataforma de streaming amb els seus tertulians més populars. I com dèiem, Sálvame encara la seva recta final amb la data límit d'aquest divendres, 23 de juny, quan s'acomiadarà definitivament de les tardes a Telecinco. Un adeu sonat que deixava sense feina a més d'un centenar de treballadors, tot i que ara això podria canviar i després de moltes especulacions sobre el futur de l'espai, els responsables de la Fàbrica de la Tele sembla que han trobat una manera de continuar, tot i que serà fora de la televisió convencional. Segons Avançat, la revista Lectures i RAC1, el programa podria saltar a Netflix en un nou format que comptaria amb els seus col·laboradors habituals, com Belén Esteban, Chelo García Cortés, Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Maria Patiño, Lídia Lozano i Víctor Sandoval. Aquests 7 tertulians encara se n'hi podria afegir un 8è, tot i que es desconeix quants episodis i quina periodicitat tindria aquest programa. Per tant, estarem atents per veure si Salomé fa el salt a Netflix amb un o altre format.
Hola, Belén. Eres la copresentadora más querida de la televisión en nuestro país. La mujer que más ha sentido Sálvame. Eres la princesa del pueblo y sabes que los pueblos ya no tienen fronteras. No digas todavía hasta luego, Mari Carmen. Hasta luego, Mari Carmen, que es mi frase. Estoy emocionadísima. Ay, no lo logro. Gracias.
Te mereces que te pasen cosas buenas, Terelu. Eres el mejor ejemplo de superación por muchos motivos. ¡Ostras! En estos años nos hemos enfadado, reconciliado y vuelto a enfadar muchas veces. Esto demuestra que nos queremos. Conoces la tele española desde que eras niña. Te encanta formar parte de ella y lo demuestras en todos tus proyectos. El legado de Las Campos no puede perderse. Es que soy la hostia. O sea, esto no se le ocurre a nadie bajo vosotros. Hacer esto así.
Doncs va, explica'ns quines estrenes seriòfiles tenim aquesta setmana.
De fet, avui comencem per una estrena que arriba a Filmin i s'anomena L'Orquestra. El creador de Borgen, Adam Price, és l'ideòleg darrere d'aquesta tragicomèdia que se submergeix en les interioritats d'una orquestra simfònica. Allà es desenvolupa una estranya amistat entre un acabat d'anomenar subdirector, en Jeb, i també el segon clarinista de l'orquestra, l'irritable i solitari Bo, que viu per i per la música i que té un objectiu molt clar, convertir-se en el primer clarinetista.
Ha estado genial y quería decirte que...
Ha sido una mierda. Menos mal que Ludwig lleva 200 años criando malvas, porque si no se moriría otra vez.
Esta orquesta es un nido de víboras.
¿Alguna vez has tocado el cello desnuda?
No. Hay alguna estrella internacional, pero todos son unos narcisistas a los que deberías explicar lo que es el interés común.
Lo intentaré.
¿Te vas a quedar la foto para hacerte pajas?
¿Habláis de Anastasia?
Boo quiere ser primer clarinete y está dispuesto a hacer lo que haga falta. Vas a desacreditarme.
I atenció, una de les estrenes sonades d'aquest estiu serà Invasió Secreta, que es farà i que s'estrenarà aquest dimecres a Disney+. Samuel L. Jackson interpreta a Nick Fury en la seva nova sèrie d'acció real de Marvel Studios. Nick Fury s'entera d'una invasió clandestina a la Terra per part d'una facció dels Skrulls, que han canviat de forma física. Fury s'uneix als seus aliats, que han fet la seva vida a la Terra. Junts lluitaran contra el rellotge per frustrar una imminent invasió i salvar a la humanitat. Per tant, Invasió Secreta, una de les sèries que diuen entretinguda de cara a aquest estiu i que s'estrena aquest dimecres a Disney+.
Fúria. Desde que te fuiste, las cosas se han puesto mucho peor. ¿Y por qué crees que he vuelto?
No estás en condiciones de librar esta batalla, viejo amigo.
Esto es personal.
Pocos estamos al tanto de las guerras que se han librado en las sombras en este planeta. ¿Te sientes culpable?
¿Dónde están los? Dijous, més estrenes. El glamour a Netflix. Després d'aconseguir la feina dels seus somnis amb un magnat del maquillatge, l'aspirant a influencer Marco comença un viatge fascinant d'autodescobriment amb Miss Benny i Kim Cattrall. Sona així.
Hola chicas, soy yo, Marco. El maquillaje es mi vida. He conseguido un trabajo. Yo ya tengo trabajo. Tienes que unirte al mundo real. Es toda tuya. Arreglaremos esto.
Eres Madolina Addison en persona.
¿Qué hago? ¿Una reverencia? Yo la hago.
Por favor, no.
¿Por qué una supermodelo de primera como tú crea un imperio de maquillaje?
Porque nadie me creía capaz. Conozco a alguien que está contratando.
Glamourous by Madeline es una de las marcas de belleza más respetadas del sector. La primera ayudante de Madeline. Y en lo que a ti respecta, soy todo lo que te tiene que importar el tiempo que estés aquí. Así que atiende.
Marco, esto no es solo purpurina y glamour. Hay que esforzarse.
¿Cómo le va el nuevo?
Marco es mala influencia para mi madre y para la empresa. Con sus Jazz Queen nos llevará a la bancarrota.
Divendres és un dia tradicionalment fort d'estrenes, també. Què ens depara?
Més estrenes. En aquest cas, Amazon Prime Video, Soy Virgo. És una comèdia d'humor negre i fantasia que segueix a Cuti, un jove negre d'Oakland, Califòrnia, de 4 metres d'alçada. Després de créixer amagat, passant el temps amb còmics i programes de televisió, s'escapa per experimentar la bellesa i les contradiccions del món real. Entaula amistats, troba l'amor, es desenvolupa en situacions incòmodes i es troba amb el seu ídol, el superheroi de la vida real anomenat l'heroi. Divendres, Soy Virgo, Amazon Prime Video.
Can I have 7 Bing Bang Burgers, please? Be plenty more where that came from.
Why are you so damn big, bro?
Heart, head, hands, feet. As long as I push, there's no defeat.
Get your mind right, half-wits.
As long as I push, there's no defeat.
Get your mind right, half-wits.
The world is not ready yet.
I just feel like I can't breathe in here. We beat to rap, what? Key
beat to lock, but we beat to rap, what? També divendres arriba també a Prime Video, Amazon Prime Video, la sèrie Barra Brava. Després d'una ferotge lluita interna, dos germans són expulsats de la barra del club dels seus amors. Sols, sense diners ni la protecció del poder polític, provocaran una guerra que posarà a prova la seva germandat.
A què se dedica?
Hola.
Él es Adrián, tu papá.
Polaco. Me dicen polaco.
Ser barra es formar parte de algo. Cuando sos barra, te respetan.
Yo soy Gladys, tu abuela.
Hacía como 15 años que el tío era el capo de la barra del Club Atlético Libertad del Puerto.
$20,000 para la barra. ¿No es suficiente?
Yo digo cuánto es suficiente.
Pero un día el tío no pensó. No midió las consecuencias.
Esto no va a quedar así.
Y el trono había quedado vacío.
César y Luna se van a pelear por la barra.
Confía en mí. Primero la banca, después Luna.
I diumenge, darrer dia de la setmana, traca final, no marxeu.
També s'estrena una de les sèries que es recomana de cara a aquest estiu, que s'anomena Les noches de Tefía. Estem parlant de 3Media, de 3Player Premium. I en aquest cas, la història que expliquen, segons la mateixa cadena, és que entre 1954 i 1966 va existir en un paratge desèrtic de Fuerteventura un camp de concentració franquista conegut amb l'eufemístic nom de Colònia Agrícola Penitenciària de Tefía, un de tants llocs on el règim enviava els condemnats per la llei de ganduls i malejans que a partir del 54 va incloure també els homosexuals. Per sobreviure a les dures condicions del camp de concentració, la imaginació dels presos es dispara i en les seves ments crearan un lloc de somni en què es compleixen les seves fantasies més grans i els seus anhels es fan realitat. El Tindalla, un enlluernador music hall on cadascú té el seu alter ego. L'any 2004, Airam Betancor, un d'aquells presos homosexuals, es veu obligat a recordar els 17 mesos de treballs forçats que va patir quan amb prou feines tenia 20 anys. Les investigacions d'un documentalista que intenta donar veu a la història de silenci de la colònia penitenciària forcen Airam a fer un dolorós exercici de memòria que provocarà molts problemes a la seva vida.
Mi nombre es Don Anselmo Umpierre. Si ustedes están aquí, es porque son perpetradores de hechos que ofenden la sana moral. España no necesita maleantes, vagos, prosenetas ni sodomitas. El trabajo que les espera es duro. Espero que sepan estar a la altura de nuestro sacrificio.
Esta noche nos vamos al Tindaya.
Bienvenidos al Tindaya. Bienvenidos al Tindaya.
O te levantas o te levanto, maricón.
Acabem amb un doble bonus track per dilluns.
Estrena de la noche de Tefía. Dues estrenes més, en aquest cas al canal Cosmo, a l'estrena de la sèrie The Crash. Ens traslladem a Amsterdam el 4 d'octubre de 1992. Un avió s'estavella contra un bloc d'habitatges socials al barri de Bijlmer, l'icònic edifici Bijlmer. La veritat queda amagada sota una muntanya d'informes fraudulents i mentides, i tres individus, l'Aixa, en Vicent i el Pierre, estan decidits a esbrinar la veritat sobre l'accident, costi el que costi.
Mayday, mayday, estamos cayendo.
Era un avión de carga, se ha estrellado aquí.
40 viviendas destruidas, más de 500 muertos.
Una catástrofe.
Esto es mucho más que un accidente.
Alteraciones genéticas raras.
Cáncer. Conozco a más de 300 personas enfermas.
¿Qué tiene que ver con el accidente?
La carga era tóxica. La respuesta al gran misterio.
¿Qué había en ese avión?
The Crash. Estreno el lunes 26 de junio en Cosmo.
I per altra banda, una altra de les estrenes, AMC, AMC, No apagues la luz. Estem parlant d'un thriller galès que narra la història d'una mare que manté l'esperança a trobar la seva filla desapareguda fa 18 anys. El seu cos mai va ser trobat després del seu suposat assassinat al tranquil poble de Llanmenil. Mentrestant, la periodista Kat continua obsessionada amb el cas. I Joe, l'home que va ser condemnat per l'assassinat de la petita i que al·lega amnèsia al voltant del succés, surt de la presó amb llibertat condicional, cosa que l'obligarà les dues dones a enfrontar-se al passat.
You should write about Joe Pritchard.
What's this?
18 years ago, a 15-year-old girl vanished, one of my best friends.
Mar, pors parole.
I aquestes són les estrenes d'aquesta setmana. Tornem la setmana que ve amb més novetats. Adéu-siau.
Gràcies, Carles. Que vagi bé.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Ens queden 4 minutets i escaig per plegar. I ho farem, com que és dimarts, amb una història que ens porta la Lourdes, quan vulguis.
Doncs avui us porto una història. Què tal anem de direccions o de directors japonesos?
A part dels dos tòtems, no em busquis.
D'acord. Doncs us explico. El 1964, el legendari director japonès Akira Kurosawa va engegar una versió del Senyor dels Anells titulada Kobiwa Monogatari. Després de dues setmanes d'haver començat la producció, el finançament va caure i l'estrella Toshiro Mifune no va acceptar treballar amb un sou reduït. Només queden algunes imatges d'aquesta pel·lícula. A la pel·lícula en blanc i negre podem veure imatges de molts moments èpics del Senyor dels Anells i en aquesta versió Kurosawa fusionava el món del Senyor dels Anells amb alguns elements d'estètica tradicional japonesa. Entre les escenes que més criden l'atenció hi ha la imatge del Gollum o la d'Aragor amb un vestuari similar als dels samurais.
Aquesta és la història.
Aquesta és la història.
I ostres. Quan et deia que coneixia els dos tòtems, un és Kurosawa, clar, però mai a la vida havia sentit que hagués fet alguna cosa amb la història del Senyor dels Anells.
Sí, sí.
Ai, va, diré que no, però ni idea, eh?
Que no és certa.
Que no és certa.
Ets una crac, Sílvia.
No és veritat.
De veritat, per una vegada que me la invento. Bueno, de fet, he tingut ajuda perquè jo d'això ni idea. I és que hi ha un compte d'Instagram que es diu Schrödinger Film Club, que es dedica a crear històries o pel·lícules falses com aquesta, utilitzant intel·ligència artificial. I, de fet, es poden veure aquestes imatges que s'han creat amb la IA tan famosa que ens apareix per tot arreu.
Com li agrada ara a tothom jugar amb la intel·ligència artificial, eh? Inventar-se boles?
A tu t'ha donat per això o encara no?
No, encara no m'he estrenat.
Jo tampoc, però em fa una mica de respecte, eh? Aquest tema. Un dia l'hauríem de comentar al PNS en xarxa. Fins a on pot arribar la deriva de notícies falses a través de la intel·ligència artificial?
Sí que tinc companys de la casa o alguna col·laboradora del Penedès en xarxa que ha jugat amb el xat, amb la intel·ligència artificial i ha portat aquí en antena el resultat, però jo no m'hi he posat encara.
A mi em fa por, més aviat, més que mandra, que també em fa, igual a l'estiu. Si fem vacances, mira, ens pot donar per això, però a mi em reconec que em fa una mica de por el tema.
Fa respecte, això.
Això de... Sí.
Sí, sí, però sí, sí. Si t'ho prens així com un joc, és divertit.
Doncs si voleu veure notícies falses i imatges falses com aquesta, ja sabeu, el compte d'Instagram de Schrödinger Film Club.
Però Akira Kurosawa no va fer res de res amb El Senyor dels Anells, eh?
No.
Queda dit. Gràcies, Lourdes, que tinguis bon dimarts.
Adéu.
Les fake news posen el punt i final cada dimarts aquestes 3 hores de ràdio de Penedès en xarxa d'Alt i Baix Penedès. Gràcies per ser-hi, que vagi bé el que queda del dia i demà hi tornem a les 9:06.